Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Judy Casellas. La nova portaveu del PSOE, Esther Peña, expressa el seu màxim respecte cap al poder judicial i matisa així les paraules de divendres de la vicepresidenta tercera del Guàrdia Espanyol, Teresa Rivera, que va acusar el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, d'actuar per motius polítics en la causa de Tsunami Democràtic. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Respeto al poder judicial, igual que el Partido Socialista respeta también al poder legislativo. Es evidente que hay veces que hay cosas que nos gustan más, otras que nos gustan menos. Son opiniones, pero prevalece, por supuesto, ante todo y por encima de todo, el respeto, porque si bien es cierto, si hay algún partido que ha suspendido en faltas de respeto a los jueces y al Poder Judicial, en este caso es el Partido Popular.
Peña acusa el PP de no respectar els jutges quan persegueix l'independentisme amb l'Operació Catalunya i intenta desacreditar-ne els seus líders amb proves falses. Peña, que també ha obert la porta que l'expresident del Guàrdia Espanyol, Mariano Rajoy, comparegui al Congrés sobre la trama Catalunya, justament quan avui una nova investigació de La Vanguardia i RAC1 ha destapat el nom de l'agent francès que va investigar amb la policia a Xavier Trias o la família Pujol. Jean-Michel Pion, segons la investigació, Pion va remetre el document fals difós l'octubre de el 2014 sobre un suposat compte de Xavier Trias a Suïssa. El Ministeri de l'Interior el va filtrar a través del diari El Mundo. Els documents i correus electrònics mostren l'espionatge que va fer Pion i que a canvi hauria cobrat per aquesta feina 50.000 euros de fons reservats. Els correus electrònics es pot veure com Enrique García Castaño, un dels comissaris més importants de la Policia Nacional durant l'etapa de Jorge Fernández Díaz, li demana a Pion que investigués si personalitats claus de l'independentisme tenien comptes a Suïssa. En el seu correu apareix el nom de Xavier Trias i del seu germà. Abans, l'exalcalde de Barcelona, Pion, va investigar també la família Pujol per encàrrec de García Castaño. A Ràdio Estel, l'assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme i víctima de l'atemptat Hipercor Robert Manrique ha acusat els jutges de banalitzar el terme terrorisme, ho ha dit a la caravana de Ràdio Estel.
Són 35 anys de feina amb aquesta tasca i he vist moltíssimes actituds i moltíssimes activitats que estan molt pitjors, però molt pitjors, del que hagi pogut passar ara, no? I malauradament, terrorisme per algun jutge és tot allò que a ell no li agradi.
Manrique també acusa el Partit Popular, molt crític amb l'amnistia, de no tenir memòria quan va indultar antics membres de Terra Lliure l'any 1996 i ha avançat que estan estudiant un protocol d'assistència a les víctimes d'atemptats terroristes a Catalunya. Tot i això ha reivindicat la redacció d'una llei de víctimes autonòmica i la reobertura de l'oficina d'atenció a les víctimes. I Unió de Pagesos obre un micromecenatge per intentar salvar l'únic ramader que queda a Vilamitjana, al Pallars Jussà, un incendi. L'incendi va arrasar la nau que tenia de 1.500 metres quadrats i la maquinària que guardava al seu interior. Toni Figueres, el ramader d'unes 900 ovelles que s'ha vist afectat per l'incendi i demana ajuda.
M'he quedat sense màquines per poder treballar les terres i no trobo menjar pels animals. No podré continuar si no tinc una mica d'ajuda.
La campanya també vol conscienciar la ciutadania de les dificultats del sector primari, promoure el consum dels aliments que produeix i també despertar la solidaritat de la societat civil davant situacions d'emergències i sobrevingudes. I un apunt abans dels esports, la Guàrdia Civil ha detingut un home presumptament implicat a l'assassinat dels tres germans trobats morts i amb signes de violència al seu domicili de la localitat madrilenya de Morata de Tajuña. Dijous passat, la policia va trobar els seus tres cadàvers cremats, apilats i amb restes de sang. I ara els esports amb Pol Corredoira.
En tenis, Carlos Alcaraz avança en pas ferm cap als vuitens de final, ha guanyat els dos primers sets contra Kecmanovic per un doble 6-4 i té peu i mig als quarts de final del primer Grand Slam de la temporada, l'Open d'Austràlia. És el darrer representant espanyol en peu després de l'eliminació ahir de Marcel Granollers als dobles masculins. Si passés de ronda, tindria un rival molt dur, l'alemany Alexander Zverev, que ha superat el seu partit amb el britànic Cameron Norrie en 5 sets i un tie-break final que ha allargat el maig més enllà de les 4 hores. I en bàsquet, el Baxi Manresa ha rebut 452 sol·licituds per comprar abonaments per la Copa del Rei. Això vol dir que caldrà sorteig per atorgar les entrades. El club informa que el sorteig serà demà al migdia davant de notari. La fase final de la Copa es disputa del 15 al 18 de febrer al Martín Carpena de Màlaga i comptarà amb un derbi català als quarts de final entre els marrenzans i el Barça. Són els dos únics representants catalans d'aquesta edició.
És tot per ara. Els deixem amb la caravana de Joan Trias i tot el seu equip.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Criatures fantàstiques.
Sis minuts que passen de les 11 del matí i ja hi tornem a ser Criatures Fantàstiques, com cada mes que ens visiten Oriol, Julià i Laura Torrella, president i directora de l'equip SER. Oriol, Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Mireu, la setmana passada amb la psicòloga Sara Tarrés vam encetar un tema important, com era tractar el càstig amb els més petits i amb els adolescents. Avui volem aprofundir en una qüestió que no deixa de ser rellevant, la influència de l'adult en l'infant. Com a pares, educadors i mentors, la nostra responsabilitat en la formació dels joves també és crucial. No només deixem-ho tot a les escoles. I molts es pregunten quin és el millor enfocament, com equilibrem la necessitat d'exigència amb l'aplicació de reforços positius, on queden els càstigs en aquesta equació, quina és la importància de la confiança en aquesta relació. Per tant, durant els propers minuts, tractarem d'analitzar com els adults poden impactar en la formació dels més petits amb l'objectiu de crear precisament aquest entorn que fomenti el creixement, la confiança i el desenvolupament integral. A veure, l'última... Mira,
un moment.
T'ha agradat, això, o no?
Sí, a mi m'encanta. Sí. Agraeixo la música que posen aquí. Mira, volia dir per això que els dos últims paràgrafs els has dit malament, si els pots tornar a dir.
Sí?
De fet, ho has dit fatal.
Fatalíssim.
Sí, sí, de fet, jo crec que hauries d'estar dos minuts sense parlar de lo malament que ho has dit. Què tal?
Com no em provoquis, eh?
Què tal? Això et dona seguretat o t'ha tret seguretat?
Això em dona inseguretat.
Ah.
Això em dona inseguretat.
Doncs potser...
Vols començar per aquí?
Sí.
Posem molt en dubte el que fan les nostres criatures. I si ho posem en dubte, ho fem malament?
Clar, no sé si ho posem en dubte o no, és el de sempre, no? Però hi ha altres maneres de corregir. Es pot preguntar, es pot mirar, es pot donar altres models, es pot comparar, però si d'entrada el que ja és un tall, hi ha un zasca, no estem vivenciant amb unes ganes de corregir-ho i d'aprendre.
Però, Oriol, ho he fet malament. Anem a lo general i després anem al detall.
Vale, perfecte.
Corregir, de per si, merma l'autoestima?
Laura, vols...
Jo crec que, com tot depèn de com ho diguis, de la prèvia que tingui l'infant a darrere, de la trajectòria que porteu, de la relació que hi hagi, del vincle, de què estiguis corregint concretament. Jo posava en qüestió la paraula corregir, perquè crec que moltes vegades no, el conflicte no és la correcció, sinó que qüestionem, posem en dubte, comparem amb les nostres expectatives del que voldríem que passés amb aquest infant i ell o ella va per una altra banda. Llavors aquí és on hi ha de vegades aquesta com de sincronia que té molta relació, com dic, amb les expectatives, no? Com jo vull que sigui el meu fill o la meva filla i com està sent. I clar, per tant, no és si ho estic corregint o no estic corregint, sinó si estic deixant veure i validant qui és. De
no només com,
no toca això, no?
No només com jo vull, Laura, sinó a vegades també jo crec que ens hem de plantejar com a pares i mares per què ho vull, no? Perquè moltes vegades intentem cobrir les nostres pròpies necessitats.
Aquesta és una clau, el per què ho facis, no? Des d'on ho facis, sempre insistim en aquesta pregunta, no? Tu fas aquesta correcció perquè tu estàs enfadada amb el que ha passat i aleshores el que necessites és treure aquest anuig, això no és una bona estratègia. És possible que ho necessitis. És possible fins i tot que al teu fill li vagi bé veure't enfadada, però que hagi de ser algú estratègic, no per només la teva necessitat. Una de les idees claus és posar el nen en el centre. Això que faré anirà bé al meu fill per corregir la seva actitud? Amb el que deia Laura, no? Aquest punt de correcció, jo estic totalment d'acord amb el... què és l'important? L'important és com ho facis. Què facis? Perquè també està bé que les persones ens acostumem a que si ens fan una correcció no està en joc tot el nostre valor personal, no està tot en joc la nostra estima, no? Ostres, et puc dir, mira, jo això ho veig així o això està malament perquè no hi ha volta de full, està malament, no? Has escrit la paraula malament, doncs l'has escrit malament. Vull dir, no... Què te digo? No, l'has escrit molt bé, però una manera més correcta... No, això està malament i la manera correcta és aquesta, no? Ja està. Però... una cosa és com que és important ensenyar també a que et puguin corregir i l'altra, com tu has dit i m'ha semblat un bon accent, és que jo necessiti corregir-t'ho o que jo estigui enfadada i necessiti fer quelcom per demostrar-t'ho.
En aquest sentit, i també anava a posar una mica la contra d'aquesta segona part que deies, és a dir, sí que és important posar l'infant al centre i veure si això que jo diré té relació amb com jo vull acompanyar aquest infant, però hi ha vegades que el punt de connexió amb l'altre és jo necessito expressar que m'he enfadat. I això també és important.
Però anava llavors... per aquí, perquè moltes vegades, perdona, Laura, ara em contestes en tot plet, però fort abús, eh? Moltes vegades ens hem habituat a dir, jo sóc dels contraris, eh? Però ens hem habituat a dir o a pensar que actualment hi ha molts pares i mare floreta. Què vull dir amb pares i mare floreta? Aquells que no, és que no castiguem perquè hem de comprendre el nen. I no sé fins a quin punt això és massa permissiu.
A mi la frase...
No sé si m'estic explicant.
Sí, em regina més el to i la intenció que li veig a darrere de la frase que la frase en si. És a dir, a mi que hi hagi pares mares que no castiguen en si, no em sembla ni bé ni malament. És a dir...
és una opció.
Clar, és una opció i a més penso que moltes vegades van la línia de voler ser respectuosos amb l'infant, de voler acompanyar des d'un lloc que no sigui punitiu, sinó ajudant a comprendre, intentant transmetre responsabilitat. El tema és què passa si això ho faig des de no agafar el meu lloc d'autoritat, en el millor sentit de la paraula autoritat que em correspon, per exemple, no? O des de no posar límits, que això de vegades també és una mala estratègia al final perquè no li estàs donant un marc de seguretat a l'infant perquè es pugui moure. I hi ha infants, o sigui, que al buscar, el no, ja trobarà els seus límits i ha de saber regular-se, sí, ok, però l'hem d'acompanyar a saber quins són aquests límits, a saber-se regular, i llavors aquí és un paper clau nostre. Ara, això no vol dir que la contra sigui castigar.
De fet, el paper de donar estructura, que a mi m'agrada més que limitar, però donar estructura és el paper dels pares. Les famílies han de donar estructura al seu fill. I donar estructura és donar uns hàbits, uns horaris, uns límits per on no has de poder passar, perquè el nen ha d'aprendre en tot aquest temps una part moral. Després ja tindrà temps de qüestionar-ho i de fer-s'ho seu. Però quan ets petit... l'estructura te la dona la família. Per tant, sí o sí, has de poder posar límit. Càstig o no càstig? Bueno, tant el càstig com el reforç negatiu, per dir-ho així, una, com dèiem, ha d'haver-hi un centre que és el nano, és l'infant. Estic d'acord en un altre context també en expressar... mira, això a mi m'ha dolgut, m'ha afectat, però no des d'un punt reactiu, no?, que és molt important, sinó des del punt centrat de jo necessito saber... Jo necessito veure que tu saps que a mi m'ha dolgut això, no? Perquè també és important treballar-ho. Després, per mi necessita una reflexió. Si el nen no entén per què l'estàs castigant, no està servint per res.
Volia arribar aquí, eh?
Sí? Pues, sí. Si vols fer pregunta, però aquest punt és clau. Perquè si el nano, tu el castigues i no sap per què, i només es queda... I fins i tot sap per què, però es queda només amb que l'has castigat i que malo és mi padre que m'ha castigado. Ui... Aleshores, no estàs aconseguint res.
Aquí ve molt el punt de si som o no som una societat, no sé si es diu adultocentrista. Jo dic perquè moltes vegades pensem que allò que jo intenti explicar a la criatura de com vull que es faci una cosa o quines normes o quines pautes vull que segueixin, no ho explico perquè no m'entendrà.
Hi ha moltes formes
crec
de...
Crec que caiem en l'error aquí.
Hi ha moltes formes d'explicar aquest límit o aquesta norma social. I jo crec que es pot explicar des del principi. Ara, amb una criatura de 2 anys, no cal que estiguis 10 minuts explicant-li el context. Perquè aquí sí que li estàs fent més embolic que una altra cosa i al final es perdrà amb quin és el límit real. Llavors, jo crec que en la primera infància és important explicar per què estàs dient això, però explicar pot dir, mira, aquí no fem això. En aquesta casa no, ens respectem i no ens paguem, per exemple. Clar. I per tant, tu has pagat i això no pot ser. Quan sigui més gran ja li pots explicar que quan ens paguem, fixa't que li estàs fent mal a l'altre, però quan té 2 anys, tu li pots explicar, si vols, a més... Però t'ha de quedar clar que estan tenint el límit. Aquí clar. No espera.
Sí, sí.
Perquè si te'n vas amb l'explicació perquè fixa't el mal a l'altre i després no voldrà jugar amb tu perquè llavors no sé què, potser aquesta explicació és massa complexa perquè, a més, en aquesta edat encara no hi ha capacitat de, a nivell maduratiu de comprendre que l'altre se sent diferent que tu. Mm-hmm. Per tant, està bé anar entrenant com a hàbit, però quin és el missatge clau?
Posant el focus en la part emocional i pel qual nosaltres tractem aquest tema, no? Filtre emocional per part de la família. Veure la meva emoció. Intentar gestionar o posar una mica en regulació a la nevera la meva emoció per poder fer el càstig o el reforç negatiu. 2, que en aquest cas l'adult no... El nen no ho percebi, però l'adult no ho posi en joc, l'estima cap al nano. Molt important, no? Que es vegi com... Jo fins i tot t'ho puc dir... bé, t'ho puc dir amb estima. Carinyo, això no. Això aquí no ho farem. Vinga. Si tens el... Fa poc duia una mare que em deia que el seu fill sempre acabava, des de petit, sempre acabava portant qualsevol cosa que li deien a els papes no m'estimen. I... El,
wow.
Sí, sí, era molt dur perquè ella ho portava fatal. A més, és mestra. Ostres, i els pares, més d'una vegada després, havien de dir, i ho feia molt bé, per què creus que els pares no t'estimen? No? Encara que no fos en aquell moment, però després havien de trencar aquesta creença. No? Uh-huh. Per què creus que els pares no t'estimen? Perquè no em deixeu fer no sé què. Vale, que no et deixem fer no sé quan, al revés, és perquè t'estimem. Perquè si fas això, prendràs mal. En un altre moment, en fred, potser en aquell moment, com deia la Laura, no entendrà més. Saps? Mm. Però en un altre moment poder sí. I filtre emocional de cara al nano. Molt important que si el nen no entén segons quines paraules, simplement pugui entendre com se sent la mare, com se sent el germà si l'ha pagat, com se sent ell i per què ha fet això. Però no cal tota una reflexió. Posa el filtre emocional. Com se sent el teu germà ara? Com me sento jo? Volies això? Ja està, no cal més. Saps? Però posar una mica més de vivència, d'emoció, per ajudar el nano a que ho entengui.
Mm. Ara parlàvem dels més petits, i segur. Mm. I tornem, però això m'ha posat el focus també una mica en els més grans. Com eduquem els més grans, i ja em refereixo a preadolescents i adolescents, amb les... allò de... Estàs en mi casa, estas són mis regles, una mica, no? Sense que allò sembli un control excessiu. M'explico. I tots hem estat joves, Amb qui surts? Amb gent. Quan tornaràs? A tu què t'importa?
Totes aquestes coses.
A mi m'agradaria aquí també com separar dos parts, no? Per una banda, què és el que has de fer abans per arribar aquí en les millors condicions? I després, què passa si estàs aquí i no has pogut fer abans coses que potser t'ajuden a arribar aquí en un lloc diferent, o ho has fet i no ha funcionat, perquè això també, doncs, després cada infant és diferent i, per tant, pot ser que tu com a pare o mare hagis treballat moltíssim i després, en un moment donat, doncs, hi ha un cruce de cables i hi ha un moment de crisi, no?, d'identitat o d'autonomia, i, per tant, també van per una altra banda. Llavors, què has de fer abans? Cuidar com treballes el vincle que tens, la comunicació, què passa quan fa una cosa que no és el que tu esperaves i com acompanyes aquest desacord, no? Per exemple, doncs, si alguna vegada ha arribat tard, què ha passat a continuació? Alguna vegada t'ha presentat un amic i tu li has dit no m'agrada aquesta persona? Perquè llavors potser llavors no et vol presentar més als seus amics o no et vol explicar qui són. Llavors, totes aquestes coses són importants també tenir-les en compte.
Deixava una, eh? On vas? Por ahí.
Jo vaig tenir una època d'adolescent.
Tots, no, jo crec que tots.
He quedat, i a casa meva se'm fotien, és lo más lindo, perquè òbviament sabien amb qui anava i on anava, però he quedat, llavors, en aquell moment, pues, el novio que tenia en aquell moment era...
Vull dir, com a pares hem d'acceptar que tenim una època rebel?
Jo crec que està molt bé, com a pares, recordar, en la mesura que puguem, les diferents èpoques, no, ja no només l'adolescència, especialment, sinó les diferents èpoques. O sigui, hi ha un comentari que parla molt de sabiduría de las edades, saviesa de les edats, no? Que em sembla un concepte molt interessant. És, en cada edat hi ha una informació supervaluosa que podem recuperar en qualsevol moment del present per quedar-nos amb aquesta informació. Llavors, quina saviesa ens aporta l'adolescència? Pues aquesta capacitat o voluntat de voler provar, de jugar, de fer coses que ens porten un cert risc, d'innovar... Llavors, tot això està passant en aquell moment. Si jo sóc capaç de connectar-hi en present, serà més fàcil, segurament, que pugui connectar amb el meu fill adolescent i entendre una mica més què li està passant.
Aquí hi ha tota una part amb... vaig a destacar tres titulars, per no allargar-nos massa, però el primer titular és que aquest control versus confiança, no? A vegades pensem que controlar és la manera de portar bé al meu fill, no? Bueno, depèn, jo no ho posaria com a negatiu. Si tens un fill que ha fet segons quines coses i que ha trencat un vincle de confiança, doncs segurament et tocarà més controlar. Ara, jo, si puc escollir, escollo fer des de la confiança. I prefereixo fer des de la confiança i donar confiança i que ell sàpiga que té confiança en mi per poder-me dir això. És un apunt filosòfic. Ara, s'ha trencat aquesta confiança? Doncs tens 3 setmanes de control i m'és igual el que responguis, no? Vull dir, aquí, a partir d'aquí hi haurà un punt de baralla i hauràs de saber que vas a la guerra. Un altre punt és que confiança no és ignorància. A mi em sembla... Aquesta frase és algo que ens hem dit moltes vegades. Confiança no és ignorància. Confiança és confio en el que faràs, però no ignorar segons quines coses, no? Jo què sé. Per exemple, jo me'n recordo de... Jo era entrenador de bàsquet i un nano em ve i em diu... Entrenàvem el divendres a la tarda, no? I jo portava nanos de 14, 15 anys. I un nano em diu... Ui, esta tarda just he d'acompanyar la meva mare a l'advocat. Estic parlant de fa 20 anys, eh? Uh-huh. Jo, bueno, vale, ok. Al 10 minuts, 15 minuts, m'escriu un company seu. Ui, jo aquesta tarda tinc metge i no sé què, no sé quan, saps?
Ui.
I, clar, ui. Jo en el primer confio, vale? Però no ignoro, en aquest moment, a més, hi havia un tema perillós, de bandes, on jo estava, estic parlant de 2 nanos de procedència sud-americana, uh-huh, amb poc control de les famílies... Bueno, jo hi confio, però immediatament vaig parlar amb les mares. Escolta, vas a l'advocat aquesta tarda? No. Escolta, teniu metge aquesta tarda? No. Pues que sapigueu que els vostres fills, això. Ho sento, jo tinc confiança en ells. Qui ha trencat la confiança? Ells. Quan vaig agafar-los... El primer que vaig fer amb ells va ser no m'ho torneu a fer això, eh? Tenim confiança, no? Doncs no em podeu mentir, perquè jo parlaré amb els vostres pares. Si tenim confiança i em dieu la veritat, potser no parlo amb els teus pares. Però si tu falles la confiança, jo la trenco.
Això m'obre un altre tema que volia abordar, ja que parlem una mica de les conseqüències i, per tant, del càstig una mica, vulguem o no... que és com ens hem de comportar nosaltres amb el càstig extern. M'explico. També ho haureu sentit 800.000 vegades, allò de... És que jo abans... I és el meu cas, eh? És que jo abans arribava a casa, pare, mare, és que m'han castigat a l'aula. Ah. Què hauràs fet? Mm. Ara ja no és tan habitual, això.
Ara justifica, no? Ara
ja no és tan... No vull generalitzar, però no és tan habitual, i això és cert, que no és tan habitual... O, jo recordo bronques de la meva tieta davant dels meus pares, per exemple. Mm-hmm. Això és permissible, no és permissible, fins a quin punt, com ho hem d'entomar nosaltres com a pares? Més que ells com a fills, crec jo.
Mira, abans que Laura parli, com que ho va dir ella, li llenço el passe. Una vegada Laura va parlar d'educar en comunitat. I crec que és un bon moment per recuperar-ho, no? Però això és com a idea. No estem sols. I quasi et diria que jo no vull estar sol.
Sí, dues coses sobre això. Ara agafaré el fil del que tu em tires, Uri, però també m'estava connectant just amb el que estaves parlant. Si confiança, aquesta confiança no és ignorància, doncs també ho podem aplicar a l'escola, no? Jo crec que com a pares, mares, és molt important, que confiem en l'escola, que posem com sí, plena confiança en que els mestres i les mestres dels meus fills estan fent el que elles creuen millor pel seu desenvolupament i confio en això. Ara bé, si rebo una informació per part del meu fill filla, jo crec que partint de la confiança anem a fer equip. Ara, això no vol dir que no faci res a continuació. És a dir, jo puc anar, potser sense dir-li al meu fill o a la meva filla. Si alguna cosa no em quadra, no em vibra com m'hauria de sentir, no està malament que vagi a l'escola i digui, escolta, m'ha arribat això, de cara al meu fill, todo bien, entenc que has de fer el que et sembli, però parlem-ne perquè no estic d'acord amb aquesta conseqüència, per exemple, no? Ara, tornant una mica al que em deies, Oriol, totalment d'acord que hem d'educar en comunitat, per tant, escola i família per mi han de ser un equip. Per això és important que quan tries escola tries un lloc on tu sentis que pots posar aquesta responsabilitat. I per tant també hi ha un punt d'assumir que potser al teu parer l'escola de vegades s'equivocarà. Però que això també suma en les vivències que tindrà el meu fill o la meva filla. El mateix que si estic un dia amb els avis i els avis posen un límit que no és el mateix que el meu. Bueno, però és que aquesta criatura viurà en un lloc on es trobarà amb altres persones i cada persona tindrà un criteri diferent i interactuarà amb ell o amb ella de forma diferent. I jo no he d'intercedir intentant que tothom tingui el mateix criteri, la mateixa forma de relacionar-s'hi perquè tothom sigui igual de respectuosa com jo ho estic sent o com jo crec que ho estic sent, no? Bueno, està bé que aquesta petita persona que està aprenent també de com és el món vegi que pues, amb tu et puc dir una cosa i jo te respons d'una manera. Amb tu et dic la mateixa cosa i jo te respons d'una altra. Això és un aprenentatge fonamental. I també aquí s'aprèn la flexibilitat, s'aprèn a tenir criteris, s'aprèn a prendre decisions responsables, no? I a clitxar una miqueta els caràcters de les persones. I em sembla molt important.
Ara em podeu fotre una patacada si m'equivoco amb el comentari, eh? Però,
en cap cas.
Però estaria bé que entenguéssim tots plegats també, a part de tot el que deies que és importantíssim, que els fills no són propietat.
Mira, posaré un exemple d'això que deia Laura i que continua amb el que tu comentaves. Mira, fa poc, no?, una mare em parlava de que el seu fill havia liat pardíssima l'últim dia de col·le, no?,
i que... Perdó, és que això de liar-la perdíssima...
Sí, sí, és... ha sonat antic, no?
Perdó. No, em fa riure molt.
Bueno, parlo als pares, eh? No sé si... sí, es va equivocar i va confrontar a profes, a més l'últim dia, que estaven tots amb un to festiu, sí, i etcètera, no? Total, que... La professora, no, la mare, es queixava de que ells ja sabien per què ho feia, en quin moment estava, tenia una situació molt concreta, familiar, molt delicada, i que li sabia greu que hagués actuat l'escola com ha actuat. Que sí, que el nano havia fet tot allò, però que li sabia greu que l'escola no ho hagués tingut en compte, no? Jo li deia, dic, no, l'escola segurament ho ha tingut en compte, però no pot deixar passar això. I no passa res. I tu li pots dir al teu fill, escolta, et comprenc, t'estimo, entenc per què ho has fet, estic aquí. I és igual de vàlid i igual de compatible amb dir-li, però això no ho pots fer. Això no ho pots fer. No pots dir-li a un adult, ni a un igual, però en aquest cas li va dir a un adult, això que li has dit. No li pots dir. I el paper de l'escola és dir-te, això no t'ho pots permetre, això no ho pots fer. I per tant no passa res. T'estimo igual, l'escola et comprèn igual, però... això és una conseqüència i no passa res.
Començava avui preguntant-vos si fer evidència de l'error merma la capacitat d'autoestima a la criatura. Em dèieu que depèn de com ho expliquem tot plegat, no?
Fer atenció i...
focalitzar l'error.
No, i focalitzar i reforçar l'encert també merma l'autoestima.
Sí?
Sí.
Hosti.
Ah, amigo.
Espera't, que ara m'has deixat... Espera, explica'm això. Després et pregunto, però explica'm això.
És que ho he aprofitat. Mira, això precisament és pel qual volíem també tocar aquest tema des de l'entrevista que vau fer també a la companya i la nostra última entrevista, perquè anava en línia, no? L'autoestima és la meva autoestima. Jo m'estimo a mi mateix, em valoro a mi mateix, sé el que faig bé, sé el que no faig bé, accepto les coses que tinc millor i les coses que tinc menys entrenades, i això és autoestima. Per tant, si m'acostumo també a l'elogi, si m'acostumo també a que m'estiguin dient el que jo ja sé que està ben fet, també em pot marmar l'autoestima. I per tant, per això deia, tant amb l'errada com amb l'encert, sempre i qual no sigui una errada que hagi de posar-te un límit superbèstia, però tant amb l'errada com amb l'encert, li podem dir al nostre fill, primer de tot, preguntar, com et sents amb això? Què et sembla a tu? Quin judici fas d'això? A tu t'ha agradat fer-ho, per exemple? A tu t'ha semblat bé fer-ho? Com t'has sentit mentre ho feies? Tot això té una ajuda a l'autoestima, perquè acabaràs generant que el teu fill faci aquesta autoreflexió contínuament. Si em sent... em sento bé amb això? Ah, vale. Si em sento bé amb això és que potser m'agrada això. No li estàs dient tu si t'agrada o no t'agrada. No depèn del teu elogi o del teu o de la teva correcció. Li estàs entrenant el sentit crític d'ell mateix, que és el primer que s'ha d'entrenar.
I si canvio la paraula i dic l'exigència? L'exigència també merma l'autoestima? Ho dic perquè a vegades, no sé, arribem a casa, amb un 6 de nota en matemàtiques. I nosaltres ens atrevim, perquè tenim aquesta autoconsciència de l'exigència, a exigir, has aprovat, però, ostres, jo vull un 8, un 9, un 10, a ser possible. No?
Clar, és diferent.
Però igual el nostre fill arriba al 6.
És diferent de dir jo vull un 8, que aquí és el que jo estic projectant al meu fill o a la meva filla, que jo crec que tu pots tenir un 8. I com acompanyo això, no? Ostres, ja has tingut un 8 abans, què ha passat que ara tens un 6? I anem a veure què ha passat aquí, anem a fer-ho conjuntament. Has donat el que havies de donar? O, jo què sé, t'has distret, no havies estudiat prou, t'has equivocat amb una cosa que tens detectadíssima i, per tant, no tornaràs a equivocar. Tot això ajuda a construir també una miqueta. I abans també que tu deies, a focalitzar-se en la cosa concreta, no sé què, jo crec que inclús el focalitzar-se en la cosa concreta pot ajudar. Perquè no estic jutjant el teu tot.
Clar.
No és que tu estiguis malament. És que això que has fet en concret està malament, no? O t'has equivocat o podries fer millor. Però tota la resta segueix sent igual de vàlid, no? En el cas d'un examen pot ser molt, molt clau i pot ser més senzill a nivell de concepte poder-ho acompanyar. Aquest examen no és encertat. Però això no vol dir que tu siguis mal estudiant. Això no vol dir que siguis mala persona. Això no vol dir que no estiguis complint les meves expectatives com a fill i que, per tant, no et valori. No? Llavors, amb el rendiment X que tens normalment, això és el que esperaves, per exemple. Llavors, és clau el que deia l'Oriol, com acompanyem amb preguntes perquè aquest judici no sigui meu, sinó sigui seu. I llavors, quan aquí hi ha una discrepància, no, aquest 6 em sembla perfecte. Llavors, és quan podem anar i tirar una miqueta més enllà. Què passa si sempre vas al 6? On queda el marge de millora de poder anar més enllà, no? I com treballem llavors l'acompanyament del nostre fill o la nostra filla perquè li vingui de gust assumir reptes. Llavors, aquí pot ser que aquesta baixa autoestima no sigui pel fet de reconèixer aquest 6 com a baix, sinó perquè potser estic detectant a través d'això que el meu fill o la meva filla no s'atreveix a assumir reptes una mica més difícils perquè llavors potser falla.
Clar.
Escolta'm, Oriol, ara estava pensant, sort que aquesta secció la fem en horari lectiu, perquè més d'un deu estar pensant, joder, tio, un 6, saps?
Mira, dues coses respecte a això. La primera, aquest punt de, i si el meu fill no valora un 8? És a dir, si no valora el 10, si no valora tenir una bona nota, saps? Això entraria per un altre debat.
Perdó, un moment, és que a més, sobretot a primària, de vegades ens passa el contrari. Jo he vist moltes criatures de 5 i 6 de primària que el drama és que tenen un 8 i no un 9 o un 10.
Passa, també.
Sí, sí. Per tant, el treball d'aconseguir veure què és el que tu valores i, en tot cas, ajudar-te a valorar l'esforç i, si això dona un resultat millor encara, doncs perfecte. Dos, això m'ajuda a un tercer punt que m'havia deixat abans amb aquestes tres paraules claus que deia allò del control quan es necessiti, confiança, no és ignorància, no? I un tercer que és progressivament he de deixar de controlar. Progressivament he de deixar d'exigir jo la nota. Progressivament he de deixar de fer alguna d'aquestes coses. Per què? Perquè el meu fill arribarà un moment en què serà adult i no estarà per mi. I no estarà preguntant-me, he sacat una bona nota? No, perquè li... ara anàvem a ser ordinari.
Li serà igual.
Li serà igual, d'acord? Per tant, aquest punt
I vull que li sigui igual.
I clar, jo com a pare el que vull generar és una autonomia en el meu fill, i en tot cas la meva funció d'educació és d'autonomia i d'independència a mi, que sé que això a vegades costa, no? Aleshores, si sóc jo el que valora la nota i ell no, potser fins i tot per contrapartida ell no valora la nota. Si sóc jo el que li està fent l'agenda, no, és que avui tenim tres exàmens i tenim... Tenim, perdoni, senyora, perdoni, senyor, com que tenim? Qui farà l'examen? El seu fill, no? Doncs de tenim res. Vostè no té res, saps? El que passa és que a vegades també fem projeccions, ens fa il·lusió, tenim un paper... Ui, mira, ara de sobte tenim un treball que fer, que guai. No, home, no. Saps?
Vull que ho imaginar a sobre, avui ens casem.
Sí, sí, exacte, t'imagines?
Uau!
És un gran exemple. Família, gràcies, perquè avui per mi és molt important, ens casem. No, perdoni, es casa la seva filla, no? Bueno, doncs això, és un molt bon exemple.
És un tema bo, eh? Si estem preparats o com ens preparem perquè els nostres fills els hi podem dir allò de vola, pajarito, vola. A vegades que ho estem poc de preparats. Anem a la paraula sentida?
Vinga, paraula sentida.
Jo, de veritat, eh? Quan parleu així em poso nerviós.
No és cap a tu. És que improvisem una mica, t'hem enviat...
No.
Això és...
De nou, no he fet ni una pregunta al guió.
Llavors, qui improvisa no som nosaltres, ets tu, eh?
També és veritat.
Clar, nosaltres ho portem tot preparadíssim, però després ens preguntes el que et dona la gana.
Ara,
i...
per no fallar el costum, això ja és mític, eh?
Bueno,
vinga, ja està, ja ho teníem.
Molt bé. Serà el so de capçalera del... Sí. Això ho he d'incorporar a la capçalera. Bueno, en la careta, no? Mireu, primer de tot, nosaltres juguem a vegades amb aquesta impro, no? I a vegades surt... Tenim preparada una paraula i a vegades surt alguna altra paraula. Si ens dona temps, farem les dues. Però vull parlar de la paraula fermesa, perquè ha sortit, no? I perquè té molta relació amb el que dèiem de les famílies. A vegades la fermesa es malentén i es porta això, al límit, a l'enfado... No. Perquè no pot ser ferm, fort, i a la vegada pot ser tendre amb el teu fill, no? Aquesta força i aquesta tendresa ens donen aquesta paraula,
ferm,
la fermesa.
Però com a inamovible, eh?
Sí, com...
Val.
És que això no toca. Això no és, vull dir, jo...
I punt.
I punt, vull dir, t'estimo, t'ho dic bé perquè sé que si igual, si l'has cagada és perquè estàs en un mal moment, però això és així.
A mi m'agrada com la combinació, no?, entre la força i la tendresa, no?, per sortir del ferm, entre la força i la tendresa.
Força, tendresa, fermesa. Ara juguem, eh?
Quan fem un massatge, per exemple, cal aplicar una força.
Sí.
Però s'ha d'aplicar la força justa per poder generar benestar en l'altre. Doncs té molt a veure això amb l'acompanyament, no? Com aplico aquesta força justa. I fermesa, de fet, la juguem agafant també aquesta part, com ferma sa.
Ferma més sa.
Per tant, com acompanyem a construir de forma sana i, per tant, ser més sans nosaltres mateixos, molt relacionat amb el que dèiem de l'autoestima.
Boníssim, boníssim.
Juguem l'altre o no?
Rapidíssimament.
Va. Argada. Argada implica desviament. Desviament no és dolent. És donar una volta més per aprendre més coses per arribar on has d'arribar.
Punt. Com va dir aquell. I punt. Oriol, Julià, Laura Torrella, com sempre, un plaer escoltar-vos. Fins la propera.
Una passada, gràcies.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Ai, ara truca.
Oi, vaig a veure qui és.
Qui és?
Sí, digui'm.
Què?
Mira, no t'ho creuràs, és que estic a Ràdio Estel en directe.
I és.
La consellera de la presidència. Jo no sabia que teníem d'això, també. Mare Déu, que bé.
Sí.
Et truco ara en 10 minuts, tu. Fixa't tu, eh?
Però i si és un premi? Té pinta premi, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Sí?
Tu podràs deixar 1.000 pavos per volar a Canadà?
Que te'ls deixin els teus pares.
Quant de temps? Què fas per aquí?
Doncs mira, m'he perdut.
Hola, mama. I què, et puc abraçar o què?
Mai!
Papa!
I què fas per aquí, carinyo?
Hola a tothom, i benvingudes i benvinguts a les Guilles!
I aquesta és la casa de colònies.
Si necessites diners, treballa.
No és tan fàcil trobar feina, ¿vale?
Treballa aquí.
Aquí?
Sí, de monitor.
Hola, sóc la Mai, la vostra monitora.
Hola.
Jo em dic Billy.
Elia. Eric Nor.
Això que estem escoltant és el tràiler de la nova sèrie de TV3, Jo, Mai, Mai, que s'estrena precisament aquesta nit, a 11:15 de la nit. Tot comença quan un grup de joves i la seva monitora desapareixen de nit enmig d'un bosc. Mentre els busquen, tots nosaltres descobrirem una història d'unes colònies d'estiu inoblidables, quan 10 dies et semblen una vida sencera. Jo, Mai, Mai també és el reflex d'una generació, una generació que no troba gaire referents, i menys en català, a la gran pantalla. La sèrie abordarà temes com el bullying, la salut mental o el mal ús de les xarxes socials. I avui a la caravana tenim el plaer de saludar a dos dels seus protagonistes, com Clàudia Riera i Biel Rossell. Biel, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Clàudia Riera, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una sèrie que s'estrena avui, Biel, nervis o no?
Sí, hi ha nervis, però també, sobretot, crec que hi ha ganes, i crec que és en part per tot l'equip, perquè estem contents. Llavors, si s'està content, ja que decideix el públic.
Clàudia.
Jo estic molt nerviosa, o sigui, jo estic molt nerviosa. Molt contenta, però és això, o sigui, jo crec que com que veiem que la feina que hem fet tot l'equip és tan xula, també és el que diu el Biel, hi ha tantes ganes de compartir-ho i de que arribi a la gent.
Biel, com ha anat el rodatge d'aquesta sèrie?
Bé, bé, unes colònies intenses.
Ho heu viscut com unes colònies?
Una mica, si sols que dormíem a casa, no? Vull dir que anava a dormir a casa, però clar, tu estaves 10 hores o les que siguessin allà rodant i una mica rima de colònies, però no només amb els actors, sinó amb tot l'equip. Clar, dines allà, com tots els rodatges. El que passa és que nosaltres rodàvem una casa de colònies a una casa de colònies. Vull dir que els al·licients hi eren molt, però també amb tot l'equip, no només amb els actors i actrius, sinó amb tot l'equip tècnic.
Suposo que això s'ha rodat en estiu, no?
Es va rodar aquest estiu, sí,
perquè
sí.
Si no...
I ara surt amb el fred a l'hivern i penso, va, no passa res.
Clàudia, el rodatge, com l'has viscut tu?
Doncs és el que diu el Biel, o sigui, era... un rodatge sempre és una mica com unes colònies, és tan intens també com aquests 10 dies, no?, que et separes de la família i te'n vas a una casa amb altra gent que potser no coneixes, doncs és el mateix, de cop tens 3 mesos de rodatge amb tot un equip, tots uns actors que no coneixes de res i acabes fent molt vincle perquè és molt intens, són moltes hores i és convivència pràcticament, ens separàvem per dormir, però ja està.
Ara sí. Biel, Clàudia, quan posem aquesta nit la sèrie, una sèrie que, ja us dic ara, comença forta,
sí.
Què hi veurem en aquesta sèrie?
Va, Clàudia, dispara.
Doncs avui veurem un primer capítol on arribarem en aquesta casa de colònies, veurem per què la Mai hi arriba, no?, i començarem a conèixer a tots aquests personatges que formaran part de la sèrie. Tot aquest espai meravellós, perquè fotogràficament la sèrie brilla moltíssim i et transporta, perquè és fotogràficament molt agradable de sèrie. Estem a la natura, en un paratge absolutament magnífic, on rodant teníem oques, teníem cavalls, teníem de tot per allà voltant. Pavos reals. Sí, sí. I bueno, serà això, un primer capítol on podrem fer un tastet del que serà tota la sèrie. I espero que agradi molt.
Un tastet, deia Clàudia, que comença fort, eh?
Sí, comença intenset, però és que la Mai és intenseta.
Jo crec que comença intens i acaba molt més intens encara. Vull dir que,
sí.
Ara recordant l'1, acaba molt amunt. Vull dir que...
Exacte, no? I tenim, o sigui, ja només en un capítol toquem diversos registres, toquem una miqueta de drama, tensió, toquem riures, toquem una mica de tot ja.
Clar, Biel, Clàudia, jo no vull destapar res, perquè crec que és meravellós aquest primer capítol, que és el que he pogut veure aquest cap de setmana, i ja us ho dic, no us perdeu avui a TV3 a les 10:05, em sembla que el passen avui a TV3, i que val molt, molt, molt la pena. Jo us faig la pregunta i vosaltres dieu el que pugueu, eh? Va. Biel, Clàudia, què?
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 Com què?
Què podem explicar?
Que... Sí.
Què podem... Què? Moltes coses. Mira, a partir de demà...
Que hi ha un primer capítol que es deixa intuir.
Ui, és que hi ha moltes coses al primer capítol.
De relació entre els vostres dos personatges.
Està parlant Billy i Mai, pensava.
Ara. Sí, sí, estic parlant de personatges.
Billy i Mai.
Sí.
És veritat, no s'ha explicat com gaire aquesta trama, Clàudia.
No, crec... no s'ha explicat gaire i és una de les meves preferides. Sí. Crec que és molt xula.
És maquíssim, sí o no?
La meva segur, meva preferida segur. Però...
Clar, explicar però que... sense explicar ha de ser dificilíssim.
No, però a partir d'avui, que no recordava, ja el primer capítol, la Mai i el Billy tenen allà una trama que no podem explicar, però a partir de dimarts, demà, començarem a poder-ne parlar. Però estava veient el capítol i n'estàvem parlant amb la Clàudia de que ja descobrirà l'espectador què passa, però... Ens agrada molt rodar aquella trama, sí, a la Clàudia i a mi.
Oi, sí, ens ho hem passat molt bé. A part, és una de les petites trames que jo tinc individualment amb els xavals, no en aquest cas amb el Biel, amb el Billy. I és molt maca perquè, a més, ens ha permès com trobar-nos també com actors mano a mano i poder-nos disfrutar, saps? Més que en les escenes grupals, potser.
Sí.
I és una escena... O sigui, avui hi ha una escena que és molt xula, que vam rodar una de les nostres infinites nits, perquè vam rodar un mes de nit.
Déu-n'hi-do.
Sí, i va ser com un petit oasis, aquesta seqüència. La vam disfrutar molt.
Sí.
Clar, Clàudia, ara em deies, amb aquests xavals... Com ha estat rodar amb aquests xavals?
Doncs la veritat és que ha sigut molt meravellós, perquè... O sigui, hi ha una cosa amb els primers projectes que, clar, jo vaig començar amb les de l'hoquei a TV3 i ara he tornat, no, a la casa amb un personatge que està en aquest impàs entre l'edat adolescent i l'edat adulta. I per la carrera que he portat i tot plegat, pues, jo ja tinc una certa experiència, no? Has normalitzat certes coses i de cop et trobes amb un elenc d'actors joves pels quals molts és el primer projecte i ha sigut meravellós viure-ho des dels seus ulls, la il·lusió, la implicació... ha sigut molt guai i són tots molt professionals. O sigui, que siguin joves no vol dir que no en sàpiguin.
Jo abans de començar a parlar amb vosaltres li deia al Biel fora del micròfon que a mi se m'omplien els ulls d'il·lusió quan veia aquest primer capítol, perquè jo he estat nano de colònies. Jo, hosti, se'm despertaven unes coses i escoltant aquell Bon dia dels pets, no?, que era molt clàssic a les cases de colònies. Ara no sé si ho és, però almenys ho era de molt clàssic a les cases de colònies. I sempre crec que si es fa una sèrie nova... és perquè ha de ser referent d'alguna cosa. És perquè aquesta sèrie, evidentment, vol explicar una cosa nova. De què ha de ser referent aquesta sèrie? Biel.
Jo crec que és... Algú deia l'altre dia, estic molt d'acord, que també és bastant homenatge al món del lleure, al món de l'educació extraescolar, no sé com ho diria, de tot allò que no s'aprèn a les aules, no? I es va fer una sèrie amb molt èxit del que s'aprenia a l'aula i fins i tot a les de l'hoquei... era realment un extraescolar, i aquí és com aquest oasi quan t'allunyes dels pares. Els pares tenen un paper, però surten realment poc, i és... Ho llegia una notícia que parlava d'això, de què passa quan els pares no hi són, no? I és una mica això, tot el que pots aprendre quan no t'ho explica un professor i una professora, i potser que t'ho explica és una monitora de colònies que està igual tant o més perduda que els...
Sí.
Els nois i noies.
Sí, sí, completament d'acord. O sigui, al final és això. També recalca la importància de l'educació en el lleure, saps? Que és algo que no sempre és evident perquè no estan categoritzats com a educadors, però al final es troben amb un grup de nois i noies de l'edat que sigui i els han de portar durant 10 dies, i durant aquests 10 dies són ells el seu pal de paller. i tota la responsabilitat que això comporta, no?, i les conseqüències.
Era de justícia, jo crec, fer aquesta sèrie per homenatjar tots aquests esplais, caus, extraescolars, gent que es dedica a les cases de colònies, i crec que és bo i de justícia que es faci aquesta sèrie.
A mi hi ha dues coses que crec que són importantíssimes, si em permeteu que posa aquesta sèrie de relleu, almenys ho posa molt sobre la taula i es veu ja en aquest primer capítol. Una te la preguntaré tu, Biel, l'altra li preguntaré a la Clàudia. Biel, una és si creus que aquesta sèrie posa sobre la taula el paper d'una generació incompresa com la vostra.
Posa altaveu, com a molt. O sigui, com a mínim. Posa altaveu i ja està bé. I aquí van ser molt llestos i molt llestes l'equip de guionistes, el Sergi Pompermayer, agafar...
Brutal, comptant Pompermayer, sí, guionista,
sí,
perdona.
Sí, Pompermayer,
però...
cap de guions de la sèrie de TV3.
Que bèstia.
Increïble.
Abraçada ben fort amb Pompermayer i a tot l'equip. I es van aliar, per exemple, de la Mar Picó, que és... era estudiant i també guionista ara de la sèrie, que donava tota aquesta part renovada o de vocabulari o de trama que potser guionistes més grans ja els hi queda lluny. I es van aliar de gent jove i també ens van donar molta llibertat a nosaltres per parlar-ne. Les trames no les podíem canviar, però crec que les trames estan molt ben decidides. Em sembla lògic, però alhora està molt ben jugat que hi hagi 8 joves i la Mai, i que cada 8 li afecti alguna cosa. Que no cal que tots siguin drames, eh? Vull dir que això també és el bo d'aquesta sèrie, que no hi ha drama tota l'estona. Vull dir que la gent va sortir del capítol i diu, he rigut molt, i dius, no, evidentment, és que rius molt, és que és una època molt divertida, és que poden ser unes colònies molt intenses, però sobretot són divertides. I crec que sí, que han donat altaveu, que la trama és nostra, també hi ha una trama molt forta dels adults, que li pertoca més a la Clàudia, però del que fa nosaltres... teníem llibertat per dir la nostra i les trames fan força o molta justícia.
Jo amb l'inici de la trama aquest primer capítol sí que és cert que com a millennial anava pensant, anava rient precisament per això, per molt cru que sembli alguna cosa, penses, ai, si és que hi ha certes coses que jo també les he fet.
Clar, no, vull dir que... I les gambarrades hi seran i són sempre, vull dir que d'això va.
Clàudia, tu et volia preguntar per si calia d'una punyetera vegada posar a TV3 un català que no fos de Barcelona.
Em sembla meravellós. O sigui, que hi hagi aquesta varietat de llengua, crec que només enriqueix. I crec que és molt xulo, perquè al final jo sempre ho parlo amb els meus amics i amigues i jo li dic, és que tu ets la protagonista de la teva vida. I per què no hi poden haver protagonistes, doncs això, amb altres dialectes, o d'altres ètnies, el que sigui. Llavors, que s'estigui apostant per això és meravellós, i no només amb mi, vull dir que la Mireia Xalà i el Pere Ponce, que fan dels meus pares, que som una mica la família...
Vaya dos, eh?
Bueno, sí, o sigui, som quin honor poder compartir escena amb ells, he après tant... però ells també fan accent occidental. Parlem un occidental diferent, però ja ho vam fer un punt expressament perquè primera no teníem el temps d'afinar-lo perfecte abans de començar el rodatge, però ens ho vam portar a favor perquè jo crec que et col·loca la casa de colònies en un lloc que no saps molt bé on és.
Exacte.
I per tant no pots jutjar aquest lloc, no? I jo crec que això enriqueix i no saps ben bé on es van conèixer els pares, la Mai porta un temps a Barcelona, llavors també inclourà alguna A, depèn de quan parlant, saps? I que enriqueixi, perquè al final la vida és així, no? Ens movem, viatgem, i qui parla perfecte?
M'agrada molt això d'aquí, parlar perfecte, i seria hora que els de Barcelona ho anessin mantenint d'una punyetera vegada, com deia. Anàvem parlant molt de com ha estat el rodatge, amb qui heu rodat, ara sortien noms com el Pomper, com ha estat rodat també, Clàudia, amb en Miqui?
Molt guai, molt xulo. La veritat és que crec que els dos ens ho han posat molt fàcil. Des de direccions han acompanyat molt i ha sigut molt agradable, la veritat. O sigui, ha sigut molt divertit, hem rigut moltíssim. Sí,
perquè, si no m'equivoco, s'estrena la ficció, el món de la ficció. No sé si els primers dies el veies una mica nerviós o no, o com l'has ajudat amb tot plegat.
Sí, bueno, perquè ell és molt conscient de que és cantant i no actor, igual que jo sóc molt conscient que sóc actriu i no cantant, vull dir que al final també hem de saber on estem. Però justament per això en cap moment ha dubtat en demanar si dubtava, en deixar-se guiar si calia, i això és el que ho ha fet també molt fàcil tot, saps? De que ens hem anat guiant entre tots, i ell també a mi, perquè al final l'un sense l'altre tampoc ho fem bé, saps què vull dir? I la veritat és que ho ha fet molt bé. El Miqui Núñez ho fa tot bé, és una mica repel·lent.
Parlant de cantar, Clàudia. Escolta'm, doncs no se't dona gens malament, tampoc, eh?
Bueno, algo de música vaig fer a la meva adolescència. No, ha sigut una experiència absolutament brutal i espectacular. Jo crec que també pot parlar el Biel, perquè aquesta sèrie cantem tots, sobretot ells. Jo només he cantat la cançó dels crèdits al final, tot i que porti el nom de la sèrie i que sigui la gran cançó del Joan Dausà. Però tot l'elenc de joves canten i han fet unes versions brutals. El Marc Martín, juntament amb el Noel Campillo, han creat unes versions del pop-rock català de fa 20 anys i actual, espectaculars.
Per cert, la que ha liat el Joan Dausà aquest cap de setmana. No sé si heu pogut veure o no, però la xarxa anava plena.
No, la xarxa anava plena del concert del Joan i dius, millor no es podia haver estrenat aquesta
sèrie.
Clar,
es juga a favor, això, no?
Ho peta el dissabte al Palau Sant Jordi i dilluns a TV3, a Jove i Mike. Si és que millor no ho podem fer, tu.
Escolta'm, que us preguntava per tot, però no us preguntava per als vostres personatges. Biel, com és en Billy?
Ui.
És el meu preferit, és el preferit de la Mai. Jo des d'aquí ho dic.
És que, veus, és que si només comencen així, ja estic content.
Biel, jo he vist un capítol, eh?
Què? Què dius? Va, com és el Billy? No, com el meu... Pregunteu, com és?
No, t'ho respondré jo, però el meu també ho és de preferit.
Sí?
Sí.
Oh!
Sí.
Em fa feliç, això. No, el Billy... M'agrada definir-lo com que és un veterà de les colònies i és d'aquesta gent, a mi també em passa bastant, que és com un senyor gran atrapat a un cos de jove. I a mi també... I té com... I em fa coses com molt... Molt de senyor, però ara és un entusiasta. A ell li agrada molt anar a colònies. Jo pensava, dic, és que he anat cada any des que en tenia dos i cada any són les mateixes. Tipo, que les podria dirigir ell, a les colònies. I és això que li donava, que a mi em deien, ui, però no tinc una trama on hi regni el drama, sobretot, i m'ho recalcaven de dir, i la sort que tens de que no hi ha, de que no hi hagi drama, i la vam anar a fer com, el màxim d'alegre i d'optimista que podíem aquest personatge. I jo estic molt content perquè em van donar molta llibertat el Roman, l'Uri i la Sílvia, els directors, des d'aquí una abraçada, que van dir, crea, juga i tinc la responsabilitat de que la gent s'ho passi bé.
Clàudia, com és la Mai?
Jo també, primer abans de dir sobre la Mai, també volia recalcar això, que crec que a tots els actors ens han donat molta llibertat creativa amb els nostres personatges, i això és algo que sempre és d'agrair perquè no sempre es dona. I és molt guai, hem tingut uns directors molt guais, també uns guionistes molt permissius, i ha sigut molt, molt xulo això. I la Mai és un despropòsit d'ésser que viu a Barcelona i...
Però és molt divertida.
És
molt divertida, però...
És molt divertida, és molt divertida. És d'aquella gent que sense voler la seva vida és una comèdia molt negra. Jo també, si la meva vida l'hagués de definir amb un gènere cinematogràfic, seria comèdia negra, segur. I fa riure sense voler, però perquè ella intenta fer les coses bé i no surten, no? Que, bueno, aquest és el punt de la comèdia, al final. I bueno, arribaran a aquesta casa de colònies, que és dels seus pares, i s'hi haurà de quedar tot l'estiu. Llavors s'ho intenta muntar bé i fer grup amb els nois. Es trobarà també un grup una mica... Jo sempre ho dic. No sé si es poden dir paraulotes per aquí, però la diré. Són uns cabrons.
Ara, ja queda dit.
Està bé.
Punyetera adolescència i punyeteres hormones. Sí.
És una sèrie d'hormones positives.
Hormones positives. Serà molt divertit. O sigui, faran un vincle molt xulo i... tot el grup de nois i noies ajudaran a que la Mai entengui que sí que té les eines com per lidiar amb tot això. I, bueno, al final tots viuran un viatge de creixement, no?, propi i conjunt.
8 capítols de 45 minuts que avui s'estrena a TV3 amb aquest Jo mai mai, i de veritat que no us deixarà indiferents i de veritat que donarà molt de què parlar. Clàudia Riera, Biel Rossell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i presentar-ho avui.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.